Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Fes un viatge que et canviï la vida, que et descobreixi un món únic. Viatge a Etiòpia. Del 16 al 27 d'agost, el Club Més Amics et porta a la Vall del Rift i la Vall de l'Omo. Creuràs en la màgia. Del 16 al 27 de juliol, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Quan cuines, quan encens la llum, el gas, l'Agència Catalana del Consum sempre està al teu costat per informar-te, per orientar-te i per protegir-te. Cada vegada que consumeixes, Agència Catalana del Consum. Informa't a consum.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho. oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Un diumenge més ens retrobem amb vostès a través de les ones radiofòniques per a comentar les lectures de la missa dominical. Avui ens correspon de fer-ho de la solemnitat de la Santíssima Trinitat, que és el que litúrgicament parlant estem celebrant. I diumenge, en el que a l'Església celebrem també el dia pro orantibus, és a dir, diada per a fomentar el coneixement i l'oració per tots aquells religiosos i religioses dedicats a la vida consagrada contemplativa. Gràcies per acompanyar-nos. Són els nostres tertulians, Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Hola, què tal?
Molt bé.
Mossèn Joan Obac, rector de la parròquia de Sant Oleguer i delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, què tal?
Hola, què tal? Molt bé.
Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, Universitat Ramon Llull. Què tal, Oriol? Bé?
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tots tres, de debò, per ser aquí amb nosaltres. La producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina. La taula de sol la porta en Toni Huguet. Presenta i condueix aquesta tertúlia Maria Marín, qui els parla. Comencem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre dels Proverbis i del capítol 8è.
Això diu la saviesa de Déu. De molt abans de començar les seves obres, el Senyor m'infantà com a primícia de tot el que ha fet. He estat configurada des de sempre, des del començament, abans que la Terra existís. No hi havia encara els oceans, no existien les fonts d'on brollen les aigües, i jo ja havia nascut. He nascut abans que les muntanyes, abans que fossin plantades les altures. Encara no havia fet la terra, ni els llacs, ni la massa terrosa dels continents. Quan ell instal·lava la volta del cel, jo hi era. Quan traçava el cercle de l'horitzó sobre els oceans, quan fixava allà dalt el cobricel dels núvols, quan contenia les fonts de l'oceà, quan posava límits al mar que no desobeeix les seves ordres, quan construïa els fonaments de la terra, jo era al seu costat com un deixeble preferit. Feia les seves delícies cada dia, jugava contínuament a la seva presència, jugava per tota la terra i compartia amb els homes les meves delícies.
Presentació de la saviesa de Déu parlant d'ella mateixa i afirmant que existeix des d'abans de tot el que ha estat creat. Ens sorprèn aquesta imatge tan tendra de la saviesa que fa les delícies de Déu i és propera als homes, compartint amb ells aquestes delícies. La sentim tan a prop, nosaltres, la saviesa? Com ho veuen vostès?
A mi em dona la impressió... Bueno, a mi una de les coses que em sobta i m'encanta d'aquesta lectura és, bueno, la raó per la qual la llegim, que és una profecia de Jesús, no? La segona persona de la Trinitat. I, a més, inclús, i tot, la lectura la posa com si fos un nen petit que està per tot arreu. Sembla que està jugant i segurament molestant, no? Tenim, per tant, en una cultura molt antiga, no? De l'Antic Testament ja, aquesta profecia, la idea de que Déu té diversos aspectes o diverses, bueno, diríem, diverses persones, diverses facetes, no? I també es diu en la lectura clarament que aquesta saviesa i Déu són la mateixa cosa, que venen a existir des de sempre, eh? Que les diu que la saviesa ja existia abans de tots els temps i tal. Aleshores, a mi m'emociona saber que la fe cristiana no és un invent que comença des de zero, sinó que les seves doctrines estan heredades de tradicions molt antigues. I això, doncs, saber que quan vas a missa i quan participes dels sagraments, saber que estàs participant d'una cosa tan antiga que la humanitat l'ha cregut, bueno, no tota, no?, però bona part de la humanitat l'ha cregut des de sempre, doncs a mi em confirma molt la fe i m'ajuda.
I jo també penso que aquest nen que explica o que dona aquest sentit va tocant tots i cada un dels elements que a la Terra tenim, no?, i que, per tant, ens donen aquesta veracitat de que allò que Jesús després ens anirà dient ja era. És que llegint això, pràcticament ja es queda tot com molt explicat, no?
No, realment és un himne esplèndid i és com una gran poesia, perquè en el fons mirar la creació com la gran obra de Déu i de manera poètica, que és la manera com s'expressa generalment el llenguatge de l'ànima, el llenguatge de l'esperit, no? A mi, com ha dit l'Oriol, o sigui, és emocionant i és admirable poder copsar-ho, no? I que tot això no està renyit amb moltes vegades que es diu, bueno, però és que científicament com es pot demostrar això? I el llenguatge bíblic és sobretot poètic en aquest sentit, en molts llibres sapencials com aquest dels Proverbis, no? I fins i tot veient com tot això, amb aquesta imatge del joc que deia l'Oriol, que és bonic contemplar-ho des d'una tendresa de Déu, des d'aquesta situació fins i tot innocent, de la saviesa que juga, i sobretot conclusió amb els homes, compartint les seves delícies. Que tot això ha estat creat perquè nosaltres en gaudim, perquè nosaltres aprofitem i sapiguem contemplar, doncs, com Déu parla a través de tot el creat, no?
Hi ha un altre aspecte que m'agrada, una mica en continuïtat del que deies, bueno, no sé, però que és que a vegades sentim la frase, la novetat de l'Evangeli. Aquesta lectura ens ve a dir, un moment, perquè novetat sí, però també hi ha com una tradició. I aleshores, això també em reconforta, perquè al cap i a la fi, saber que la teva fe, doncs, ve, de, com deia abans, d'una tradició tan llarga, diguéssim, et confirma una mica en la veritat del que creus. I al final, l'Evangeli el que ens està demanant és que estimem, que ens respectem, que respectem el que ens envolta. Quina altra cosa es pot demanar, no? Vull dir que és una doctrina antiga, però perquè és veritat, no?
I que sapiguem viure també integrant. Evidentment, com els creients, els que tenim el do de la fe, no? O sigui, no és que siguem som privilegiats, evidentment, no és per mèrit nostre, però saber integrar, doncs, tot el que ens envolta, la realitat, les persones, la creació, amb la Sagrada Escriptura i amb la litúrgia, que és com aquest joc d'aquesta saviesa, oi? Que ens presenta com prefigurant el logos mateix del pròleg de Sant Joan, no? O sigui, al principi era la paraula, oi?
Evidentment, el logos i la saviesa són figures de noms de la mateixa cosa, no? I és veritat, com tu deies, i aquesta lectura ens recorda, logos, la saviesa, Jesús està present des del principi en tot, i per tant, com deies, no hauria d'haver separació entre les coses que vivim habitualment, la nostra capacitat de contemplar la natura i la nostra religió. Encara que no sé si ho prediquem suficient, això, no? A vegades vivim la nostra fe com...
Jo és una mica el que anava a dir, que aquestes lectures, sobretot, el que els hi falta a vegades quan estem a la missa o a la celebració, és un apropament a la gent, no? La gent, si ho llegeix sense cap reflexió, difícilment li costarà entendre tot aquest sentit poètic, de reflexió que nosaltres ara comentem. La gent ho llegirà o ho sentirà, doncs, com una cosa una mica enrevessada i que ara explica això. Jo crec que, sobretot en aquestes lectures, que sí que tenen molt contingut, a vegades ens manca una mica d'apropament en l'explicació. I fan que, a vegades, aquestes coses de la Trinitat ens quedin, doncs, ui, quina cosa més complicada.
No, però és veritat que moltes vegades creiem que ho hem de reflexionar tot. Hi ha coses que, hi ha moments que també hem de contemplar. Totalment d'acord amb tu. Però aleshores, endinsar-se en la celebració i deixar que ella t'embolcalli. Hi ha tants signes que veiem, que escoltem, que gustem, fins i tot, fer servir tots els sentits corporals i deixar-se embolcallar, que no sigui tan depenent de nosaltres mateixos.
Molt bé, veig que estan molt animats, estupendo, perquè així anirem progressant en el diàleg i aprofundint en el sentit litúrgic d'aquestes lectures. Anem, doncs, a escoltar la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 5è.
Germans, ara que ja som justos, com a creients que som, estem en pau amb Déu, gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor. És per ell que la fe ens ha donat entrada en aquesta gràcia que posseïm tan en ferm, i és per ell que tenim la satisfacció d'esperar la glòria de Déu. Encara més, fins enmig de les proves, trobem motiu de satisfacció, perquè sabem que les proves ens fan constants en el sofriment. La constància obté l'aprovació de Déu. L'aprovació de Déu dona esperança, i l'esperança no pot defraudar ningú. Després que Déu, donant-nos l'Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors el seu amor.
Pau fa un cant de lloança a Déu, Trinitat de persones, Pare, Fill i Esperit Sant. Gràcies a Jesucrist estem reconciliats amb Déu Pare. Com a fills de Déu, també en les tribulacions i en el sofriment, gaudim de la força i de l'esperança cristianes. És així o no? Com ho veuen?
Així és. O sigui, nosaltres, en el moment que som batejats, som endinsats en aquesta Trinitat de Déu, no? Aquesta Trinitat que costa d'explicar, que potser no cal explicar tant, però ara nosaltres venim de dues celebracions i de tota una cinquantena pasqual a partir de diumenge passat, oi? Doncs com la Santíssima Trinitat ve com a recapitular totes les coses, no? O sigui, com Déu, Pare, ha entregat el seu fill i el fill, que ha pujat a la dreta del Pare, ens dona el seu esperit, no? I és sempre que ens embolcalla aquesta saviesa condensada de la Santíssima Trinitat de Déu, no? Nosaltres caminem cap al Pare, seguint el model del fill, i moguts i empesos per l'Esperit Sant, no? Jo penso que viure aquesta realitat és el que ens fa realment progressar a la nostra fe cristiana, penso jo.
A mi el que em crida l'atenció aquesta segona lectura és com un capítol segon, no? És a dir, si Déu, és a dir, el Pare, el Fill, estaven junts en la creació del món i van crear un món vell, un món en què hi havia, doncs, uns límits a l'oceà, també van crear un món on és possible el sofriment, no? I aleshores el segon pas no podia ser una altra cosa. Calia que Déu es feu home per experimentar el sofriment, que, per desgràcia, els homes hem de sofrir, hem d'experimentar gairebé diàriament, no? I aleshores, gràcies a això, podem assimilar els nostres sofriments, no? Associar-los als mateixos sofriments de Jesús quan s'encarna. I llavors la lectura ens demana que tinguem constància en l'amor, a mig del sofriment. A mi em crida l'atenció que diu la lectura que les proves, diu Sant Pau, que les proves ens fan constants en el sofriment, i la constància obté l'aprovació de Déu. Déu no valora el sofriment per si mateix, no? És la constància en l'amor el que Déu valora, que és la constància que va tenir Jesús en la seva passió.
Sí, sí, i justament aquí trobem el sentit també del dolor, del sofriment, que no hem de buscar, sinó que ja el rebem, oi? Ja el vivim, ja l'experimentem, i saber trobar aquest sentit no ens alleuja el dolor, perquè el dolor i el patiment el continuem tenint, però sí que li donem un sentit que ens permet justament créixer.
I és que verdaderament en aquesta lectura a vegades és fàcil de poder fer entendre, jo poder perquè em dedico més a la canalla més joveneta i que aquestes coses els hi costen, que la seva gran pregunta doncs és per què patim, no? Vull dir, la pregunta que interpel·la més el jovent o és el patiment que la humanitat pateix amb un Déu que estima tant i que, doncs, això els hi costa moltíssim de poder copsar que un Déu bo permet el que, doncs, la humanitat pateix. I crec que, a través del sofriment de Jesús, és una de les maneres més properes que tens per poder dir si en el seu fill li va permetre aquest sofriment, per nosaltres això és un camí, com aquell qui diu, molt planer, perquè no arribarem mai a l'extrem que Jesús va tenir.
anava a dir que és una de les grandeses de la religió cristiana. Hi ha algunes religions que prometen la fi del sofriment? Directament, la posen com al centre i el posen com a gran notícia, no? I el cristianisme mai ha promès tal cosa. El que diu és que, com estàvem dient, no?, que el sofriment és connatural a l'home i que la noblesa de l'home o la seva autèntica vocació és saber, com diu la lectura, saber tenir una constància enmig del sofriment. No sé, a mi em resulta molt més interpel·lador i molt més realista, perquè és que, com dèiem abans, des del moment del naixement hi ha un plor, no?, i aquest plor es va allargant durant tota l'existència. Al costat d'aquest plor, evidentment, hi ha una alegria, i ha d'això, però l'element del sofriment no pot ser eliminat de la vida humana, no?
Jo a vegades em queixo una mica de que sempre tenim la tendència a tenir un Déu per demanar, per poc... no estem mai al límit d'agrair-li el que representa haver-se fet home per ajudar-nos a entendre tot aquest patiment i tot aquest món que... de senzill no en té res, però en canvi, doncs això ens costa com molt, molt d'arribar a copsar el seu, el que ell pretenia, Déu Pare, Déu Fill i, evidentment, l'Esperit Sant, que verdaderament a vegades el tenim com molt oblidat, perquè sí que parlem de que tenim tres déus, però sempre ens quedem molt amb Jesús, perquè és el més proper, és com nosaltres i, és clar, és fàcil.
O tres déus o tres persones i un déu.
No? Exacte, sí, sí. Però vull dir que a vegades el déu de l'Esperit Sant no...
Bueno, clar, perquè és el gran invisible, el gran discret, que en el fons ens és un estímul també per com viure els cristians, també, amb aquesta senzillesa,
sí,
amb aquesta
humilitat. Sí, 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 no.
Perquè la discreció i poder escoltar, saber-se tancar tranquil·lament en una habitació, en silenci, saber buscar moments d'espai, moments de repòs, de converses, sí, tranquil·les, sí, i serenes, l'Esperit Sant va actuant, també, no?
I tant. O sigui,
jo penso que... I és bo. Jo, per exemple, l'experiència, amb això que parlàvem del dolor, clar, quan veus tantes persones que acompanyes i et donen aquest exemple, i penses, tu que estàs patint tant i tens més fe... que jo, sí, que en principi no tinc per què queixar-me i de donar gràcies de més o menys que el cos i el cap més o menys funcionen, més o menys. I veus persones que en un patiment com tenen aquesta resposta de fe.
Per això dic que nosaltres també hauríem d'estar contents i agraïts de no estar en molts moments patint.
Exacte.
I en canvi això ens costa.
Exacte, exacte.
Ens costa una mica.
Sí, sí, sí.
Molt bé, continuem endavant. Ara ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans seria el moment ara també de recordar que estem fent aquesta tertúlia comentant la solemnitat de la Santíssima Trinitat, la litúrgia d'aquest dia, amb la Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, amb mossèn Joan Novac, rector de la parròquia de Sant Oleguer i delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, i amb l'Oriol Quintana, professor de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, Universitat Ramon Llull. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el defensor, l'esperit de la veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte. Dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d'allò que és meu. Tot el que és del meu pare és meu. Per això dic que tot allò que us anunciarà ho rep d'allò que és meu.
Paraules del testament o comiat de Jesús comunicant als deixebles que els enviarà l'Esperit Sant i destacant la unitat i el protagonisme de les tres persones divines, Pare, Fill i Esperit Sant. Actualitzem, doncs, aquest contingut, si els hi sembla, també per als nostres oïdors. Qui comença? Oriol,
bueno,
digui.
Sí, jo... quan llegeixo aquesta lectura em crida l'atenció aquesta frase que diu que l'Esperit Sant et porta cap a la veritat, al coneixement de la veritat sencera. No sé, és una frase que té moltes ressonàncies. I, per exemple, se m'acut pensar que si l'Esperit Sant és el que ens guia cap a la veritat, aleshores podríem dir que qualsevol persona que estigui realment interessada en conèixer la veritat sobre el que sigui, sobre el que ell estima, doncs segurament està guiada per l'Esperit Sant. I aleshores això ens, com que ens amplia, diguéssim, a tenir una mirada molt oberta cap al món i cap a les coses, no? Qualsevol persona que desitgi conèixer què és just, què és veritable, què és bo, si és honest, diríem, està guiat per l'Esperit Sant. No, no pot ser que ell estigui al marge Vull dir que qualsevol persona que desitgi la veritat realment es posa al mateix pla que qualsevol cristià que desitja honestament doncs, servir, que busca la justícia en la seva vida i en els altres, no? Perquè, a més, l'Evangeli diu que us guiarà cap a la veritat sencera, com volem dir, un moment que la veritat s'ha d'anar revelant, no? No acaba mai de tancar-se.
A mi em ve a la ment, com hem viscut aquest temps pasqual darrer que hem deixat enrere, doncs aquella gran pregunta de Ponç Pilat a Jesús. Què és la veritat? I el silenci de Jesús. Oi? Què és la veritat? És la pregunta, a vegades capciosa, que un cerca, i per què ha d'haver una veritat? Jo em trobo amb joves i amb adults que no creuen i que no ens agradaria tenir fe, però cal cercar la veritat. Però per què hi ha d'haver una veritat? Per què hi ha una veritat? La veritat sóc jo, la meva veritat, cadascú té la seva veritat, no? Aleshores, com deixar-se penetrar per aquest esperit que et guia cap a la veritat, que va molt més enllà de tu mateix, però que al mateix temps la tens a dins teus, no?
Jo penso que quan un jove et diu però és que no hi ha només una sola veritat, el que està dient és no crec en la veritat que tu m'estàs explicant.
Esclar.
És una forma de dir-ho, no? Però també qualsevol jove que li donis, diguéssim, un impuls i un ànim perquè busqui la veritat amb honestedat, acabarà dient alguna cosa similar al cristianisme. No sé, el que dèiem abans de la primera lectura, no? La saviesa de Déu està en Déu des del principi. S'expressarà d'altres maneres, però jo crec que l'única cosa que és incompatible amb la veritat és creure que és bo matar, fer patir, etc. No? I això només hi ha algunes persones molt insensates que ho diuen. No? La majoria de les persones sabem que les coses bones estan relacionades amb els valors del cristianisme. També quan un jove a mi també em desafia i em diu tu no saps? Jo sí que trobaré la veritat, però dic endavant, no? Vine a buscar-la, perquè si la teva guia, la teva recerca és honesta, acabaràs venint a lo meu, d'alguna manera.
Exacte, després quan es feien les grans preguntes...
Exacte, vull dir, normalment quan un es comença a preguntar moltes coses, arriba a dir la veritat va per aquest camí, vull dir, la veritat és una, i jo l'he de trobar i no pot ser la meva, perquè la veritat és la veritat i només n'hi pot haver una, i verdaderament això et porta cap a Jesús i cap a Déu Pare. Vull dir que jo insisteixo molt que és important que valorem les tres figures del nostre Déu, perquè a vegades ens és molt fàcil centrant-se només en Jesús i oblidem molt les altres dues persones de la mateixa figura. I crec que això ens donaria una amplitud de mires molt més important, sobretot redescobrint l'Esperit Sant, que com ja he dit, i a mi em dol que el fem servir poc, quan en canvi el transcurs i el devenir del nostre dia a dia ens demostra que és el que fa que moltes coses funcionin.
Aquí podem aprendre molt de tot l'Orient, tot l'Orient cristià, també, i catòlic, que tota la litúrgia oriental, com anomena tantes vegades l'acció de l'Esperit Sant.
És que és
que ve significat per signes, però també s'anomena i s'invoca, no?
És que és molt important, perquè avui dia és una figura que ens acosta i que, si nosaltres observem el que van passant a l'Església, en el món, a la vida, doncs l'Esperit Sant sempre hi és.
Ah, i ell ens convoca.
Exacte.
Nosaltres comencem sempre en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.
Exacte.
Comencem sempre i estem sota aquest núvol de l'Esperit Sant. I valdria la pena començar totes les activitats. Quan jo tinc un examen i he de començar a estudiar, quan he d'afrontar una decisió
important,
he de parlar amb algú, doncs Esperit Sant ajuda, m'il·lumina, m'enforteix, m'adona força.
Sí, perquè ell és el que tenim al costat.
Capacitat de discerniment, no?
Que tot Déu sempre hi és amb nosaltres, en qualsevol. Però l'Esperit Sant és el que Jesús ens va donar, per tant, és el que ens va portar.
I ell també vol que li demanem.
Sí, segurament, segur, n'estic convençuda.
Perquè aleshores, d'alguna manera, obrim el cor perquè per la seva acció.
Hi ha una altra lectura, un altre evangeli en què Jesús... No sé si és un evangeli, però recordo... No recordo ara, però que es diu que els fruits dels Esperit Sant són uns fruits determinats, no?
Sí, sí.
Gràcies, gràcies. Doncs... El que està, tornant al que dèiem abans, els fruits de l'Esperit Sant són uns i determinats, no? O sigui, quan una persona comença la seva recerca cap a la veritat, sabem que està en bon camí depenent dels fruits, no? I en aquest sentit s'ha de ser com molt tolerant i molt respectuós. En realitat no és tan difícil saber si vas encaminat cap a la veritat o cap a no, o al contrari, no? Perquè quan les teves accions són d'insolidaritat, d'egoisme, de fer mal, etc., aleshores és que no hi ha dubte, no? Després, és igual el que creguis que penses o dius que creus o el que sigui.
Exacte. I després la presentació que ens fa l'Església, no? Sobre la veritat de fe, perquè en fons és una veritat de fe, la Santíssima Trinitat. No és una cosa que deduïm nosaltres, encara que la podem observar, la podem captar, però evidentment nosaltres la professem, no? Déu és Pare, Fill i Esperit Sant. Realment, com aquestes persones divines penetren en la història, ho veiem amb aquestes lectures que hem anat escoltant, oi? I fan que són una veritable comunitat, Pare, Fill i Esperit Sant, que juguen entre ells i es relacionen, i en el fons penetren la humanitat perquè nosaltres puguem viure també com una verdadera família, allunyant-nos de tota divisió, de tot enfrontament, de tota tensió que viuen tantes famílies i tantes persones, deixar-se embolcallar per la Santíssima Trinitat, no? I invocar-la sovint, no?
A vegades també parlem de vista que hi ha una unitat entre les tres persones. A vegades, llegint l'Evangeli, un es pot fer aquest raonament de dir com pot ser que Déu permetés que el seu fill... I llavors oblides que el pare i el fill són la mateixa cosa. I que, per tant, aquella passió és volguda per tots dos. Encara que Jesús, i tal com es testimonia l'Evangeli, no? I com jo crec que hauria de passar, arriba un moment aparentment a desesperar-se i sentir-se abandonat per Déu, no hi ha ni un sol instant en què Déu Pare i Jesús no siguin tota l'estona la mateixa cosa.
La mateixa cosa, evidentment, i fins i tot l'Esperit Sant, en aquell moment de la creu, l'Esperit Sant també hi és, sí. Tot i que encara no ens hagi arribat.
Si recordeu bé aquella escena bonica de la Passió de Crist, de Mel Gibson, oi, en el moment que Jesús expira, realment es veu aquella gota que cau. Que és la llàgrima de Déu, que podria ser perfectament l'Esperit Sant.
No? Per això dic que allà també hi era.
I que plora també per culpa del pecat.
Com molt bé deia l'Oriol, que allà era el mateix, perquè si Déu, Pare i Fill són el mateix, l'Esperit Sant també hi era. Vull dir, allà pateixen tots, Déu pateix.
A les vostres mans encomano el meu esperit. Esperit, oi?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Fantàstic.
Realment.
Serà una tasca inacabable pels cristians que intentem conèixer cada dia més aquesta Santíssima Trinitat, el nostre Déu, i conèixer la seva acció sobre els homes, sobre la humanitat. Això serà una tasca inacabable.
Monges i monjos en aquest dia, oi, que preguem per ells, doncs es donen una gran mostra d'aquesta lluança constant a la Santíssima Trinitat, sí. I ballar amb ella, cantar amb ella, deixar-nos realment omplir per ella, oi? I saber el món el veiem d'una manera diferent. I la nostra vida és també més preciosa, més santa, quan la Santíssima Trinitat la deixem que actuï.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, si els hi sembla, ho deixem aquí, perquè hem exhaurit el temps que dediquem cada diumenge a comentar les lectures de la missa dominical. Avui ho hem fet de la solemnitat de la Santíssima Trinitat. I hem d'agrair-ho a la Teresa Cabanes. Gràcies.
Moltes gràcies.
A mossèn Joan Novac, gràcies.
Igualment, moltes gràcies per convidar-nos.
L'Oriol Quintana, gràcies. I també gràcies al Toni Huguet, que ha fet possible, amb les seves bones mans, la part tècnica. Com no, també gràcies a vostès per haver triat la taula de l'Evangeli i Ràdio Estel. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem diumenge vinent. Comentarem per a vostès amb molt d'interès i encantats de fer-ho la solemnitat, les lectures de la solemnitat del cos i la sang de Crist. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos opinions, comentaris, suggeriments sobre el programa. Gràcies de debò per fer-ho. Recordem que l'adreça electrònica és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.